Vinga, ben acompanyats aquí a l'estudi de Ràdio Illa. Just ara estàvem parlant amb en Pere Serra, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
I amb Maria Mallans, molt bon dia.
Bon dia.
La protagonista, en aquest cas, esportiva del cap de setmana passat. Ara entrarem en profunditat. Estàvem parlant d'aquestes imatges que mostreixen els Jocs Paralímpics, absolutament extraordinàries. Si ja és causa d'admiració doncs el que fan atletes, diríem, olímpics, sense cap impediment, diríem, a priori, doncs, físic o mental. Imagineu-vos, doncs, els atletes paralímpics, comentàvem dos exemples, en aquest cas el salt de llargada de gent, doncs, amb, de gent cega, de gent, doncs, amb, sense visió, o fins i tot el salt d'alçada de gent que té una cama. Impressionant, eh, Pere?
Completament impressionant.
L'elefant de superació de l'home no m'ho deixarà mai de sorprendre.
Mai. Ho veiem moltes voltes i jo crec que aquests Jocs Olímpics i moltes altres circumstàncies dins l'esport crec que són uns bons exemples de fins on podem arribar si tenim aquestes ganes i aquest afany tan important. Sí. No. Però ja se m'acaben els adjectius, el meu vocabulari se m'acaba per descriure aquestes coses. Sí.
Maria, què tal?
Bon dia. Pues bueno, bé, recuperant una mica físicament.
Recuperant, eh?
Recuperant.
O sigui, 5 dies després, encara, o 5-6 dies després, encara t'has d'anar recuperant, el cos s'ha d'anar recuperant.
Sí, això tarda.
Això tarda, eh?
Sí.
Quin és el... Bueno, entrem en matèria. Pere, fes tu la introducció, fes els honors.
No, bé, és dir, ja teníem informació de que en Maria cap de setmana passat, i bueno, divendres passat, va estar a la zona de Chamonix, del Montblanc, fent una de les curses més importants de tot el circuit de lo que és el Montblanc, que en aquest cas que són les curses de CCC, que són les sigles, tampoc no se van perdre moltes cap, que és C de Courmayeur, C de Champets i C de Chamonix, és a dir, CCC, que són uns 100 quilòmetres així.
Eh? 101.
101, bé, que ja són detalls.
Sí, tallant, sí.
amb molt de nivell, però jo crec que jo crec que és molt important posar-nos en context, en situació, com us expliquessis un poc el que suposa estar és a dir, després parlarem de sa cursa, però sobretot el que suposa estar amb un dorsal a la sortida de Courmayeur, en aquest cas, i és a dir, des anys de recórrer
bueno.
És a dir, començaria per aquí, per lo que són els Rolling Stones, i acabaria en el que és estar a la sortida a les 9 del matí a Courmayeur el divendres passat.
Bueno, per aconseguir Rolling Stones has de participar en una sèrie de carreres que han de tenir una sèrie de quilòmetres perquè puguis apuntar-te després, primer, i les has d'acabar per aconseguir aquests Rollins, perquè després puguis presentar-te a un sorteig on tens la possibilitat o no de participar. En aquest cas, doncs, bueno, vaig tenir sort i em va tocar. Ja, bueno, havia fet una sèrie de curses llargues, havia participat a la Transvolcània, en els 3 dies d'Eivissa Trail, i bueno, doncs tenia, crec que tenia 5 punts. I bueno, els he gastat. Els hem gastat, això significa que haurem de tornar a aconseguir-los.
Sí. Molt bé.
I el meu propòsit és aconseguir-ne aquest any per poder tornar a participar en el sorteig de gener.
Ah, clar, clar, clar. És a dir, perquè hem de recordar que els sortejos són sempre els primers dies de gener.
Exacte.
I se fa... perquè ara has gastat, has fet servir ja tots els runnings que tenies i ara comences de zero.
És exacte.
Dir, que entenc que ja estàs mirant el calendari.
Ja ho tinc tot calculat.
Que encaixa, no? Veritat? D'acord,
sí.
Molt bé. Anem per parts. Ja tenim sort i tens la sort que tot el que sorteig després ja que organitzar tot
implica tota una sèrie d'entrenaments, t'has de fer una previsió. Entrenar a Formentera una carrera amb aquest desnivell és molt complicat perquè, bueno, sabem el que hi ha aquí i tu ho saps bé, Pere.
Sí.
És complicat per mort de que no hi ha desnivells.
No hi ha desnivells.
També sí. Pel temps.
Bueno, sí, el temps i també, però sobretot perquè no hi ha desnivells.
I l'alçada?
També influeix una mica, clar. Tot influeix.
Tot. Són tres factors. Són els tres factors.
I la superfície?
Pensar...
La superfície, no, perquè aquí tenim no. molta bueno, pedra, és una illa mal empedrada.
La superfície, jo crec que vaig prou bé per terrenys tècnics i no vaig pensar que fos molt, molt tècnic. Hi ha de tot, és bastant corrible. Més, això és un, el factor que menys influeix. Sí. El que més influeix és això, és l'alçada i l'altitud.
És a dir, a més hem de pensar que sí que és un factor molt, 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 molt rellevant, molt, molt més del que pugui semblar, el tema de no tenir... No, és a dir, hem de pensar que la primera costa que vas fer, quant de temps vas estar pujant la barda? Doncs
pues mira, vaig estar 3 hores.
3 hores. És a dir, la primera barda dura 3 hores. A Formentera, la barda més llarga, que dura 15 minuts.
20 minuts.
Posa-li 20 minuts.
I quina és la barda més llarga de Formentera? Pujar. És estufador, sí. Camí romà...
No, des de Ram fins a Talaiassa.
Des de baix de Ram fins a dalt de la Talaiassa.
I a nivell de desnivell, molta diferència, també.
198 metres.
És a dir, és que és una magnitud diferent, no té... Les adaptacions musculars que necessites per pujar una rampa de 3 hores o una de 20 minuts, és que no...
És com comparar un partit de futbolín amb un de futbol 11 amb pròrroga i penals, no?
Més o menys.
És molt complicat. I després, l'exigència que suposa la calor... perquè suposa un lastre també molt important per poder fer tirades molt llargues, encara que siguin a poc desnivell, tot això.
Sí, ha estat complicat. Hi ha hagut dies que he hagut de fer les tirades llargues a la nit perquè de dia era inviable.
Inviable, completament. D'acord. Bé, ja hem passat un estiu de passar molta de calor, grans suades i d'això, i ja estem camí de Chamonix.
Com
és el desplaçament, el viatge?
Va ser bastant ràpid i va anar tot prou bé, bastant ben organitzat. I res, la veritat que vaig poder dormir bé la nit abans, pràcticament no estava gaire nerviosa, que ja, bueno, això ja ho vaig controlant. I res, vaig sortir bé, contenta.
Una cosa, perdona. Digue'm. Perquè és transfer que te du a Cormallera, a quina hora surt?
No vaig agafar transfer, vaig dormir a Cormallera.
Ah, vas dormir a Cormallera, sí. Això és bona estratègia.
Sí. Vaig dormir allà, vaig dormir tranquil·la,
perquè si no
estava...
Estàs d'aixecar a les 5 del matí, perquè fas transfer a les 4 i mitja, una cosa així, no?
Vaig pensar que era millor, o sigui, que sortia d'allà, dormir allà.
Molt bona idea.
I bé, vaig dormir bé, la sortida va anar bé, i en principi, doncs, bueno, el que dèiem, que la primera pujada és molt llarga, no... Vaig intentar el primer passar unes quants, intentar avançar, però era impossible, allà la gent no et deixa passar, no. Es queixaven en seguida, i bueno, doncs em vaig posar en fila i vinga, puja i puja.
Sí, sí.
I bueno...
A més, hem de pensar que són carreranys molt estrets i la gent sol bastonejar, que l'ocupa...
95% portava bastons.
95% porta bastons i, a més, a les pujades els bastons se'ls obrin molt i no hi ha manera de passar si no es te claven d'endús una...
Una bastonada
o que te clavin la punta del bastó ràpid. Molt bé. Ja m'ha arribat a dalt després de 3 hores, no, recordem que quasi 3 hores o 3 hores de pujar una barda.
Exactament. Bueno, llavors pues allà dalt va ser un dia de moltíssima calor, que això també va ser un factor bastant determinant.
Perquè aquí estem molt avesats, sí. a la calor.
Sí.
Però és una calor, entenc de dir, diferent, perquè aquí és...
Molt humida.
Molt humida, hi ha l'aixafogó a nivell de respiració.
Suar molt i de més.
Correcte, però la muntanya... Qui no ha estat fent, jo què sé, caminades, encara que sigui, a més enllà de 2.000 metres, no entenc com que estigui el sol a aquesta alçada.
Exacte, pega molt fort.
Pega molt fort.
Sí.
O sigui, és realment...
A més, jo, per jo, ja ho he dit, jo sempre vos he explicat que jo ho pateix molt, la calor, el sol. És un sol molt diferent. És un sol que crema, crema.
Sí, 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 sí.
I a més, per jo, la gran dificultat és que no, aquí se sua molt, que és un factor molt important, però allà te deshidrates molt, te seques. Mm. Te quedes en la pell com un bacallà.
Sí,
tota la cara seca, tot, els morros a voltes se te tallen, és aquella calor que és una calor tan seca que no te dona sensació de necessitat d'hidratar-te, diríem, perquè no sues. Però pare que sí que te deshidrates molt.
Sí.
No sé, com a mínim, aquesta sensació. I, a més, moltes d'hores, perquè això és tot el dia. No és que diguis, és un ratet. D'acord. Comença a fer calor,
comença a
pujar sol.
Allà vaig poder, bueno, adelantar una mica, posar-me una mica en el meu ritme, i anava tot prou bé, però... Bueno, van passar quilòmetres i a partir del quilòmetre 30 vaig començar a tenir molt de mal de cap i problemes per per ingerir, no podia tragar i em costava menjar i beure. I bueno, pues això, vam anar passant hores i quilòmetres i bé, vaig anar fent el que vaig poder i bé, vaig arribar a Champec, que estàvem a més de la meitat, i allà vaig seure, vaig estar una bona estona a veure què feia, què fas, intentant menjar sòlid, i vaig decidir pues, tirar endavant. Però ja m'ho veia una mica complicat perquè no anava bé de forces i bueno, pues, al final un es coneix les coses. I... En fi... vaig arribar en el quilòmetre 70 i vaig decidir que no podia seguir, no podia menjar, no podia beure, i em quedaven 30 quilòmetres i 2.000 de positiu encara, amb una, bueno, amb un perfil que ja me l'havia estudiat i no ho veia factible. No ho veia factible per arribar en unes condicions mínimament decents. I jo això ho faig perquè m'agrada divertir-me. Evidentment, em vaig quedar amb les ganes de poder-la acabar, però vaig considerar que no estava amb forces per seguir. I bueno, pues, l'any que ve hi tornarem, si és possible, i si no, pues, a la pròxima.
I sense grans dramatismes, no?
No, i tant que no. Vull dir,
o sigui, el que tu dius, per patir tenim la feina o la família.
Sí.
És que, a més, si me permeteu un apunt, jo que aquesta circumstància lo conec bé, molt bé, per mala sort, com massa bé. Hem de pensar que en aquell, amb les circumstàncies que se trobava a Maria, on hi ha un dèficit energètic molt metabòlic molt gran, qualsevol esforç, és a dir, pujar tres esgraons d'una escala te suposen com si estiguessis pujant a la costa més empinada del món. D'acord? I clar, i simplement reflectir que aquelles, és a dir, estic parlant per parlar, però si amb aquelles circumstàncies, si el recorregut que li quedava a la Maria, lo millor aquells 30 quilòmetres se podien convertir perfectament en 7 hores.
Oh.
Que fos una idea, és a dir, un terreny, és a dir, entre el terreny i la mancança, és a dir, clar, i és una tortura durant 7 sí. o 8 hores, potser inclús 8 hores podríem arribar per fer aquest recorregut, si no s'hagués aturat de més, si s'hagués aturat i hagués tingut que recuperar més i tot això, no, és a dir, era una tortura xinesa.
I suposo que deu ser també un... Ara, Maria, ho dic, ets jove, però no ets cadet o juvenil. No. Suposo que deu ser també un exemple o un senyal de maduresa quan dius, m'aturo aquí i ja ho faré, si puc, d'aquí un any o dos. O...
Exacte. Bé. Jo, mira, m'he retirat 3 vegades i aquesta és la tercera i sempre que ho he fet és perquè realment no he considerat que no podia més. Per aquests motius. Aquest any, en aquest cas, no em trobava bé, no veia que no tenia forces i jo em conec i vaig prendre la decisió que crec que és la més correcta. Ja hi tornarem si s'hi pot.
I si me permeteu, la més difícil, eh?
Sí, també.
I tant.
Perquè continuar i fer més quilòmetres i arribar més endavant i passar més hores i passar-ho més malament i tot això, encara que sembli mentida, és ser fàcil, eh? Però jo sempre he pensat que una de les qualitats principals que ha de tenir un atleta, un corredor, una persona que se dediqui a això, és saber quan no és el dia, quan no toca.
Hi ha dies i dies.
Hi ha dies que no toca i no toca.
I tornem a l'inici de l'entrevista, Maria, abans de marxar. Escolta, dius que la recuperació triga dies.
Sí, setmanes.
Setmanes.
Sí.
En què es basa? Quina és la part que tu pots fer per... què és el que et toca fer a tu per anar-te recuperant, no sé si té qüestions d'alimentació, de descans, d'estiraments, i quina és la part que et ve de sèrie després de fer 70 quilòmetres pels Alps? Què és el que sents? Què és el que afines?
Bueno, em sent agotada físicament, poca força, muscularment pues, també vaig acabar amb quàdriceps i una mica tocats, ungles, que això ja sabem.
Les ungles?
Sí. I, bueno, i després, pues, això, dormir, menjar i descansar.
Costa dormir quan tens el cos tan rebregat?
Pues mira, aquesta vegada la veritat és que estic dormint prou bé, després d'aquesta ultra. No, direm que no. Altres voltes sí que m'he trobat més, les coses, estar més excitat o el que sigui, i sí que m'ha costat més, em despertava més, però aquesta vegada he pogut descansar prou bé. I bueno, i després pues això, fer exercici, però molt suau. Nadar, bicicleta, encara no he corregut, trobarem de trotar una mica demà, 40 minutets en pla, a veure com va, i bueno, a poc a poc.
Molt bé, escolta, ja per acabar, què destacaries a l'ambient allà? Què és el que t'agrada més? Veure altres curses, conèixer altres atletes, menjar una, no sé, quan hi ha una fondue, no sé què.
Bueno, jo sóc vegana.
Ah, val, d'acord. Vale. Bé, una fondue de tofu.
Un tofu.
Bueno, bona cachondeo. La veritat que, bueno, és tot un conjunt, no? S'ambient, sa gent, sa motivació, ses ganes que veus que tothom té, es companyerisme, es lloc...
El paisatge, no?
El paisatge és una passada, sobretot això. I, bueno, i sobretot amb una cursa tan llarga, jo sempre penso que és com un dia de teràpia.
Ah, sí, eh?
Sí, de teràpia absoluta.
Home, si jo surto a caminar a una hora i ja surto i ja torno nou a casa, és així, eh? Tens un mal dia, surts a caminar així llarg, ràpid, una hora... I surts nou, tornes nou.
Així és.
I bueno, pues, això en resum, totes aquestes coses.
I ja per acabar, ja deixant que te'n vagis...
Però... Bueno, tercer cop que diem ja per acabar.
Sí, però bé.
Culpa meva.
Quin és el pròxim... On vas a buscar aquest running stones?
M'acabo d'apuntar avui a Cibita Trail, a Marathon, sí. Per anar fent una miqueta de... d'ànims altra volta, i m'apuntaré ara
en el 26
d'octubre. I després faré els 3 dies d'Ibiza Trail, pues, per aconseguir Rollins. I llavors també he vist una altra cursa que es diu Trail de les Trinxeres, que és a Jèrica, 22 de desembre, que també donen punts, i són uns 30 quilòmetres amb un 1.200 de positiu, i crec que també anirem cap allà.
Correcte, doncs molt
i bé. Bueno, ja tenim,
pues ja, mos...
ja tenim feina d'aquí
sí,
final.
Sí, tens bona feina, sí. ha estat un canvi de no fer 30 quilòmetres i ara has de fer...
tres
mesos o quatre d'esforçar-te. Doncs pues molt bé, com sempre estirem en contacte i anirem veient com va tot. I res,
moltes
i que
gràcies.
Molt bé, i moltes gràcies per
venir. A vosaltres.
Pere, continuem amb el far de córrer, més històries que mos contes. Maria, queda't aquí, queda't un segon, que et faig una foto. Va, seguim.
Esmentar-vos que bé, hem parlat del Mont Blanc, però també hi ha hagut evidentment moltes coses més. Crec que la gran notícia, i així és com se titula, és la forma de valorar els resultats de forma general és que els favorits ha estat una catàstrofe, per favor.
Sí, eh?
Una catàstrofe, una catomba extraordinària. Per què? Pues perquè el 73% de l'elit masculina no ha arribat i el 45% de la femenina tampoc. I els que han arribat en situacions poc privilegiades. Què passa? Pues que... cada volta veiem que hi ha més professionalització, més especialització, però també hi ha moltes més curses, hi ha molt de més compromisos que aquests atletes han d'assumir. Aquí el que ens passa és que no podem... I després hem d'afegir això, unes curses que no hem d'oblidar que són 101 quilòmetres, són 170 quilòmetres, són 56 quilòmetres, els quilòmetres que siguin, i que ja no te regalen res i que el terreny mana. Al final, en aquest cas, hi havia moltes de queixes de calor, de cops de calor, de gent que ho havia passat molt malament, sobretot el matí del segon dia del dissabte, a cursa llarga, i en tota aquesta perspectiva, i jo crec que també, si m'ho permets, lo polit o lo que crec que és molt interessant de tot el sistema, és que de la cursa reina, diríem, de la volta completa en el Mont Blanc, que és l'UTMB, és que va guanyar, no era cap favorit, com vos havia avançat, però no és només que no és només que no fos cap favorit, és que no estava ni a les quinieres més, ni a les apostes més agosserades.
No?
Això és molt bonic. És dir, en aquest cas és en Vincent Bouillard, ja t'he dit que, si me permeteu, i en tot el carinyo, en tota l'estima, no el coneixia ningú.
El que es diu habitualment no el coneixia ni a casa seva.
No el coneixia ni a casa seva. Resulta que és un el seu índex estava molt, molt lluny de ser un índex d'elit, perquè no ho és. Estava en el lloc 69 de la llista de favorits. El 69, perquè te faig una idea. I resulta que, com a curiositat, és un enginyer de producte d'una de les marques comercials que tenen la seu allà a Salta Sallaboia, i bé, i segur que s'havia preparat bé, i la cosa li va anar molt bé. Va fer un va estar intractable. Els favorits, diríem, que que va quedar més a prop d'ell, va arribar mitja hora més tard que ell, perquè va fer-se una idea. I bé, i va baixar de les 20 hores i va fer de 9 hores i 54 minuts, el 5 o 6 millor temps de la història. Mm-hmm. És a dir, que encara hi ha lloc, no?, per somiar i per veure que aquí no les matemàtiques i els nivells previstos, de rendiment previstos i la qualitat de les atletes no s'ha de demostrar, i en aquest cas amb Vincent Boyard, aquest francès, que ja t'he dit que no el coneixia ni a casa seva, pues resulta que va és més, quan veia la retransmissió no tenia ni foto seva, és a dir, surten uns petits logos, unes petites icones en les fotos que els han fet en les atletes que saben que poden ser que els hagin de retransmetre per millorar la retransmissió, i resulta que no tenien ni foto d'ella. És a dir, que ningú comptava amb ell, jo crec que ni ell mateix s'ho creia quan va arribar a la meta. En la part de resultats hi havia molts de representants espanyols, però poqueta cosa us podem esmentar, més que en Antonio Martínez va quedar tercer de la UCC, de la cursa curta, i en Sara Alonso quarta d'aquesta mateixa cursa. És a dir, i el resta dels espanyols, que us podrien dir que hi va haver un espanyol que va quedar, crec que és vuitè de la cursa llarga, i poca cosa més. I res, poca cosa més a afegir. Imagina't en les quantitats, 12 i 12 d'atletes d'èlit que hi havia, imagina't. I de més, dos varen estar a prop, un va fer pòdium i l'altre està molt a prop. D'acord?
D'acord.
En resum, que a veure si l'any que ve s'ho planteja millor, perquè si no, no... tornaran a tenir un outsider que els hi robarà la cartera, mai m'he ben dit. Ara m'agradaria, no sé, que heu estat, hi ha hagut molta informació a les xarxes i publicada sobre en Kilian, que aprofitant que estava, bon, recordeu que fa unes 3 setmanes vos havia comentat, 3 setmanes que estava, havia estat a Sierra Final, va guanyar d'aquella forma tan espectacular, tan ajustada.
Amb aquells últims 2 quilòmetres increïbles.
Increïbles, no? Bé, com que ell té aquesta política de limitar moltes desplaçaments, ja s'havia preparat una passejadeta, si em permeteu.
Una passejadeta, explica-la, però jo ara et diré el que em va sorprendre més d'això.
Aquesta passejadeta, jo vos puc dir que vos donaré unes xifres, unes mètriques, però... les mètriques que vos donaré, encara que semblin molt, no mos podem imaginar ni un 5% ni un 10% de lo que és l'esforç real. És a dir, en 19 dies, jo vos dic, a ser més o menys el temps d'acabar ser refinal i posar-se en feina, ha coronat els 82 cims de més de 4.000 metres de salts.
Sí, aquí entra el meu astorament, no pel que pugui fer en Kilian, que, en fi, ja no em sorprèn res, però no sabia que hi haguessin 82, 4.000 dels Alps. Em semblen moltíssims.
Moltíssim, sí.
Perquè, clar, els Pirineus jo diria... No, els Pirineus té algun 4.000?
No. El cim dels Pirineus és 3.404, que s'han dit. 3.404, aquí estem parlant de 600 metres més.
Sí, sí, i els Pirineus segur que no té 82 a 3.000.
Sí, sí, no, en té més.
En té més?
Sí.
Ah, no,
sí,
ho pensava,
sí,
això.
Sí, sí, en té més de 100.
En té més de 100, d'acord.
Sí, sí.
Però 82, 4.000, això és una senyora serralada.
És a dir, també hem de pensar, a Bernat, que és... simplement per intentar-ho explicar, perquè clar, és que és una magnitud que jo se m'acaben, una altra vegada se m'acaben les paraules per intentar-ho descriure. Quan tu dius, si hi ha 82, és a dir, com pot ser que hi hagi tant de 4.000, mireu d'una altra forma. És a dir, quan jo fa poc més d'un mes vaig pujar a Saneto, si hagués fet potser 3 hores més o 4 hores més de ruta, i pocs quilòmetres més, potser hauria pogut fer 10 cims de 3.000 metres. Perquè en aquell massís, tots els cims, cada puntet que puges, baixes 300 metres, 200 metres, puges un cim. Baixes 100 metres, puges un altre cim. Baixes 200 metres, puges 50 metres, un altre cim. Entens? Són serralades on, potser, en 3 quilòmetres pots fer 15 cims de 3.000 metres. D'acord? I aquí és un poc el mateix. Però, clar, en els Alps, i aquesta és la gran complicació, primer, és que ja estem parlant de cims de 4.000 metres, on la dificultat tècnica n'hi ha de molts d'ells, són dificultats molt grans. No estem parlant de pujar a peu pla a dalt d'una muntanya, eh? Estem parlant d'escalada, de vies d'escalada complexes, de vies d'escalada en gel, en neu. Estem parlant de coses molt serioses.
Ja.
No. I ja vos dic, i aquest rècord, perquè és que ja, aquest rècord que és inimaginable, era de fer-ho, ho va fent de 9 dies, com vos dic, i va recórrer 1.200 quilòmetres. Ho va fer, evidentment, ho va fer sempre pels seus propis medis, però, evidentment, no ho va fer corrent, ho va fer en bicicleta, és a dir, aquesta connexió d'un massís, d'un pic a un altre pic, el feia, baixava, diríem, feia els pics d'aquella serralada, d'aquell massís, i després baixava i feia la connexió amb l'altre massís en bicicleta. Bé, ja vos dic, perquè vos faig una idea, és que ho havien aconseguit abans, havien tardat 60 dies. I ell ho ha fet en 19. Bé, però el que vos dic, perdoneu, no, és que és una... Perdó, la pregunta que me feies en els Pirineus era 177 3.000.
Collons.
El que te deia. Bé, en resum, aquesta era una prova, ell explica que és el més dur i el més intens que ha fet mai.
Sí, més quan va fer aquelles burlades a l'Everest.
Molt més. Diu que molt més, molt, molt més dur, perquè aquí hi havia un component tècnic molt alt, hi havia un component d'esforç molt alt. Durant tot el temps varen estar fent-li tota una sèrie de proves, de medicions, d'analítiques per comprovar el seu estat físic i els resultats primers donaven resultats de que després de, no sé, de 10 dies i no sé quant de mils, quant de cents de quilòmetres fets i tot això, resultava que estava com una rosa, que no tenia cap tipus d'indicador d'estrès, de problema d'alimentació, de problema de cansanci, no tenia cap indicador que marqués. És una verdadera verdaditat. Tot això, segur no, està claríssim que en pocs dies, en poques setmanes, en pocs mesos, hi haurà un documental o hi haurà informació molt més concreta i el resultat de totes aquestes investigacions que han fet de s'adaptació, s'alimentació. I si me permeteu, per acabar, que ja vos dic que jo, és que se m'acaba, que no vos puc donar una referència de lo que pugui significar. Dormir entre una i tres hores en el dia.
Ja, és que bàsicament com aquestos, recordo a la història d'en... N'hem parlat un cop de Ochoa de Olza, aquell atlot navarrès que va morir a l'Annapurna i que va suscitar un rescat a la desesperada. Estem parlant d'un fet que va succeir, doncs, ara fa uns 15 anys. Va Iñaki, es deia Iñaki Ochoa de Olza, i va suscitar un rescat a la desesperada de molta gent que va voler pujar, doncs, a l'Annapurna, a buscar-lo. Una Annapurna que és una muntanya que no és de les més altes dels 8.000, però és molt fumuda, sempre fa ensurts. I bé, i de fet, un parell dels que van participar en aquest rescat han faltat també a la muntanya, i se'n va fer un documental molt guapo, una pel·lícula, un documental molt xulo. I...
El més, perdona, l'Annapurna és allà un bon amic meu, en tot el que l'ha fet va quedar-hi. Va quedar-hi i no l'han trobat mai més.
Iñaki Ochoa de Olza...
En tot el que fa va ser l'any 2010, si no record malament. És el mes de maig de 2010, si no record malament.
Doncs l'Iñaki Ochoa de Olza explicava un dels que van participar en el rescat, que era un... no sé si era uzbek, jo diria que era uzbek, un dels que va participar... que diu, jo estava dormint al camp base, però diu, jo tinc entrenament militar. O sigui, no havia dormit i em van dir, t'has de posar a pujar, doncs, al 8.000. a buscar, i per l'Iñaki que ho faig, diu, i a mi em van despertar i al cap de 5 o 10 minuts estava vestit i estava pujant. I a mi això em va sorprendre molt, perquè jo, sincerament, jo per venir aquí a la ràdio necessito una hora per aixecar-me, per treure'm el son de les orelles, per despertar-me, i aquest rotllo de dir, i que tu em diguis que en Kilian Jornet, que és un esportista fora de sèrie elit, que durant uns dies...
Bueno, un dia té 9 dies.
19 dies, dormi una o dues hores.
Una o dues hores.
Això, o sigui, el no morit mata. O sigui, el no dormit mata. O sigui...
Jo se me surt de la meva capacitat d'entendre-ho, vos asseguro, d'acord? I bé, i esmentar-vos que ja sabeu que ara estem ja començant la tardor, diríem, i tenim dos proves de referència. Bueno, una prova de referència, que és l'11 triatló de Formentera, dia 21 de setembre, que ja és un triatló molt consolidat i on hi ha una gran participació, ja que segur que és la zona dels Pujols i les Salines. I després, el dia 5 d'octubre, una prova nova, que és Night Run i Sunset Run de 5 i de 15 quilòmetres. És a dir, que encara queden alguns dorsals per qui se vulgui animar.
Ens ho apuntem a la gent de Pere. Molt bon cap de setmana per a tu.
Com mateix dic, molt bon cap de setmana per a tots. Molt bon dia.